Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs és divendres, i el divendres arriben les converses veterinàries. Tots els divendres parlem dels animals. Parlem també amb els seus especialistes, amb els seus experts. Les converses veterinàries a Cope Catalunya i Andorra. I ho fem comptant sempre amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Bé, avui no és un programa qualsevol, avui és un programa molt especial perquè és el darrer programa amb el que tanquem aquest any 2022. I com fem en aquests casos, ens agrada, doncs, portant els estudis i contactar amb els amics del Col·legi de Veterinaris de Girona, i concretament amb el seu president, amb en Ramon Sedó, qui saludo. Ramon, què tal? Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bon dia a tothom, saluts també.
Benvingut, i la primera pregunta. Primer tot, dir-te bones festes, que estem a les portes ja d'aquest Nadal.
Igualment, i bon any.
I bon any, que el 23 sigui fantàstic. Sí. Fem una valoració del 22, ha estat un bon any aquest 22?
Sí, jo diria que ha sigut un any de reencontre. És a dir, veníem d'un any de... Bueno, de dos anys realment molt estranys i difícils, i aquest any, doncs, bueno, una mica ens han tornat a retrobar amb tot el, amb la feina habitual, amb les reunions habituals. Hem deixat una mica de banda el que és la videoconferència, hem entrat una altra vegada, doncs, a les reunions presencials, i això sempre és interessant, perquè, clar, et vas trobant amb les administracions, que pràcticament és on nosaltres, diguem, dintre el col·legi, doncs, ens hem de reunir i trobar, i bueno, les administracions també, el fet de deixar la videoconferència i poder anar del tu a tu, pues, sempre avances més, la veritat.
Durant el confinament, és cert que es podien treure a passejar els gossos, per exemple, no? Però també jo crec que potser els animals van sortir menys del que sortien habitualment, perquè les passejades també estaven més limitades a l'entorn de la llar on vivies. Ara que hem recuperat la total mobilitat, això s'ha notat, ha tingut repercussió amb els casos que veieu vosaltres a la pràctica veterinària, o no ha estat...
Bueno, pensa que durant la pandèmia els animals podien sortir, els centres veterinaris han estat oberts sempre. De fet, són centres sanitaris i, per tant, doncs, tenien d'estar i podien estar oberts. Per tant, qualsevol atenció que necessitessin els animals sortien i tot això. El que sí que s'ha notat és amb el tema d'abandonaments. O sigui, la pandèmia el que va fer va ser augmentar molt les adopcions. Nosaltres, des del punt de vista de control i d'afiliació, diguem, dels animals, i sí que es va notar, sobretot l'any 21 va ser realment un any de en el qual van pujar molt els animals que estaven censats, i a conseqüència d'això, creiem nosaltres que és a conseqüència d'això, que després s'ha vist un augment dels abandonaments. Inclús el que hem tingut són trucades de les protectores dient que estaven, bueno, saturats. Jo tinc aquí unes dades de... És molt difícil això, saber les dades aquestes, perquè totes les dades aquestes ballen molt quan vas a parlar de tot això. Però la Fundació Affinity, que és una fundació, doncs, que treballa amb tot això, calcula que sobre el 2020 o por ahí van arribar a les protectores, això no vol dir que estessin abandonats, però sí que van arribar a les protectores, més de 160.000 animals a tota Espanya. D'aquests es consideren que aproximadament un 10%, 16, 17, 18.000, podrien ser abandonaments reals, això l'any 20. El 21 això es considera que va augmentar més d'un 20%, o sigui, estàvem quasi bé amb xifres que arriben als protectores de més de 200.000 animals, i dels quals d'aquests, doncs, podríem parlar d'això de 30 o 40.000 animals abandonats, és a dir, quasi es duplica, o pràcticament es duplica, es creu això. I realment això és un greuge que la societat l'hem d'assumir. El que no sé és com, de quina manera ho hem d'assumir, això. Perquè, clar, entre cometes, el mal potser ja està fet. Però, clar, sí que és veritat, bueno, ampliar les protectores, sí, bueno, però aquesta no és pas una solució. Sí que ara estem en preprocés d'acceptar la llei aquesta de protecció dels animals, aquesta llei canviarà coses, evidentment, però tampoc no sabem de quina manera o com, perquè és molt més fàcil fer una llei que posar-la en pràctica i sobretot de seguir-la. Però bueno, és un pas endavant, segur que és un pas endavant, però també obri tot un munt de dubtes, de dubtes.
Estem en època de Nadal i sí, és una època que moltes llars valoren la possibilitat de portar un animal a casa, no?
Sí, sí.
És un moment per recordar la responsabilitat que comporta tenir un animal, començant per la sanitària, per la tècnica de portar-la l'animal a fer els controls veterinaris, no?
Sí, sí. Bé, i a part d'això, el que és igual que quan a l'hora que tu planteges canviar el cotxe i comprar-te un cotxe nou, penses per al que el fas ara, per al que el faràs anar. És a dir, un compraré un 4x4, un compraré una berlina, un compraré el que sigui, en funció del que hagi de fer anar. Doncs també no costaria gaire fer-ho amb el cotxe, no compri, dic amb el gos, no compris el gos que t'agrada, compra el gos que realment necessites o que realment vols o pel que el vols. Així segurament evitaràs problemes posteriors. Nosaltres, una mica per ajudar la gent, i també m'agradaria mirar des d'aquí fer-ho palès, ja ho vam presentar, van ser una de les coses que han fet aquest any i que realment tenim, bueno, tenim confiança en que això funcioni i ens vagi bé. Això ho vam presentar també al president de la Diputació i també a l'Ajuntament de Girona i tot això, i ara ho hem enviat. Els ajuntaments ho aniran rebent també, i des d'aquí també ho dic a tothom. Nosaltres hem fet un curs de tenència responsable d'animals de companyia. Aquest curs és absolutament gratuït, o sigui, està penjat a la nostra web i, per tant, pot entrar qualsevol persona. És un curs que el fas, al final hi ha una sèrie de preguntes, si les vols fer, les fas. O sigui, no pensem que és aquest curs que diu que la llei demanarà a tothom que tingui un animal. No. Serviria? Sí, perquè està pensat també per aquest cas, però jo crec que això no es farà, es farà d'una altra manera, possiblement, però bueno, aquest curs hi és. Jo instaria la gent a que hi fes una repassada, sobretot els que encara no han triat l'animal o no tenen idea o pensen que potser aniria bé pels nens comprar-los un cadell i això, doncs, o comprar-los o adoptar un cadell, molt millor. Doncs passeu per allí, mireu-vos-ho, i feu una mica de veure el que suposa. Clar, has de treure l'animal, has de dotar. Tot això, tots els problemes que et vindran, ja els sabem abans, doncs mira-te'ls, estudia-ho i fes un seguiment d'això.
És molt important fer-ho, clar que sí. Has parlat de la llei de protecció animal, aquesta llei que arribarà. Sí. Us han preguntat els veterinaris a l'hora de fer aquesta llei? O...
Sí, però, clar, les coses aquestes... Primer és la política i després és el funcionament, no? Primer maten i després pregunten.
Clar.
Aquí, sí que ens han preguntat a nivell del Consejo de Col·legis Veterinaris d'Espanya, diguem. Allí cadascú, cada col·legi ha tingut l'oportunitat de dir alguna cosa, però clar, d'això ho van quan hi havia el primer esborrany de la primera idea de la primera cosa. O sigui, a partir d'allí, una vegada ja s'ha passat el procés aquest de preguntar, després la llei continua, la discuteix en el Parlament, va canviant, els canvis que hi ha hagut, allí, això ja no entra en tornar-ho a preguntar, sinó que aquella llei ha sigut consultada. Ara aquesta llei està aprovada, el que no està és referendada pel Parlament, ha de passar per allí i s'ha de veure com queda aquesta llei, però aquesta llei pot portar problemes a l'hora de posar-la en marxa, perquè després això, evidentment, sortiran decrets que van puntualitzant la llei, i bueno, tot això s'ha de veure de quina manera gira. Després això ha d'anar a petar les autonomies l'han d'acabar d'adaptar a la seva, perquè això està traspassat, i veurem també com queda al final, no? Perquè després aquí, sobretot aquí s'obre tot una incògnita enorme, que són els gossos aquests potencialment perillosos, deixen de ser potencialment perillosos per raça, i sí que ho són per comportament. No està clar qui determina que quan un gos és potencialment perillós i quina persona ho determina, quina figura hi ha. Això no està clar de que sigui, si és algú que ha passat un curs o no, o per ser veterinari ho pot fer, cosa que em semblaria una barbaritat. En fi, hi ha una sèrie d'incògnites que no sé quan se resoldran, però bueno, primer sortirà la llei i després vindran les preguntes.
Clar. Bé, anem a parlar del 2023. Com l'imagineu des del Col·legi de Veterinaris de Girona? I parlant del 2023, en el 2023 serà per fi obligatori posar la ràbia a Catalunya?
Esperem-ho. Aquest potser seria el mascaron de provada del nostre vaixell, no? Nosaltres ens hem unit tots els quatre col·legis, és a dir, a part, a través del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, hem realment fet moltíssima pressió davant de l'administració per aconseguir aquesta obligatorietat. Pensem que a Espanya només hi havia, a començament d'any 22, només hi havia tres comunitats que encara no estaven, que eren Astúries, País Basc i Catalunya, i ara, en aquest moment, el País Basc ja no ho és, o sigui, ja és obligatori vacunar, ens quedem nosaltres, com aquell que diu, i nosaltres som els que estem a la frontera, és a dir, realment tenim un perill d'entrada, doncs, a través de fauna, de fauna contaminada, que podria ser a través del Pirineu. L'altre punt de contaminació, evidentment, és des del Marroc cap dintre, serien Ceuta, Melilla, Cádiz, aquest és l'altre, que de fet durant aquest any me sembla que portem ja 5 o 6 casos de ràbia a baix a Ceuta i Melilla. És a dir, és un tema important. Sobretot aquest tema s'ha agreujat, o l'administració ha començat a veure el perill que suposa tot això amb l'entrada dels refugiats d'Ucraïna. Això, jo diria que els veterinaris aquí han fet una molt bona feina, juntament amb l'administració, o sigui, el departament es va posar en contacte amb nosaltres per veure com ho teníem de fer, aquesta és la gran feina que hem fet durant el 22, davant d'aquesta possibilitat de que entressin animals d'Ucraïna, que és un país on la ràbia existeix, està declarada, i per tant animals que podrien ser portadors del virus de la ràbia. Un animal pot ser portador del virus i no demostrar la sintomatologia ràbica fins durant 2 mesos, per exemple. És a dir, aquest animal l'has de portar aquí, una vegada arribi aquí li has de mirar, has de fer un testatge de sang, has d'esperar el resultat d'aquesta sang, i llavors, en funció d'aquest resultat, evidentment, si és negatiu, llavors vacunar-lo una altra vegada, o si ja té els anticossos pertinents, preparar una vacuna per quan sí, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha un protocol establert que es compleix, però sí, necessita un control. I això l'administració ha vist que, ara imaginem-nos que surt un cas de ràbia, i degut a això, llavors què fem? Clar. Si tots els animals que hi ha aquí estan desprotegits, clar, és el que ens va passar amb el Covid, ni més ni menys.
Sí, sí.
Dius, bueno, o sigui, el Covid vam tenir un perill, ens vam tancar tothom a casa fins, clar, que no vam tenir una vacuna.
Sí, sí.
Doncs si tenim aquí una vacuna, i a més aquesta vacuna no és humana, sinó que és per als animals, és que jo encara no puc entendre com estem així. O sigui, és que és una cosa...
Està corrent un risc de forma innecessària.
Absolutament.
Tenim el remei i la prevenció.
Em sembla que costa un euro, eh?
Sí, sí.
La vacuna de ràbia.
Sí, sí. I més considerant que ja els propietaris de gossos anem de forma cíclica, sí, a posar altres vacunes. Vull,
sí,
dir, que seria només incorporar-la, no?
No, i aquesta també, eh? La immensa, sí, majoria dels que teniu gossos o teniu animals, si aneu a un veterinari...
Ja se la posen, sí.
El primer que us diu és això, vacunem d'això, i la ràbia, clar, evidentment. O sigui, però l'obligatorietat és per a aquells els que no hi van, de dir, escolta, és que hi ha d'anar-hi.
I també un tema, que a l'hora de sortir amb el nostre gos i viatjar també podem tenir problemes, no? O sigui...
Bueno, mira, aquesta pregunta està molt bé, perquè ara precisament ahir em va arribar una comunicació del departament del Ministeri, en el qual ens avisa, diu... Ante la inminente campaña de Navidad y los vuelos previstos de nuestros clientes con sus animales de compañía, os recordamos, a los veterinarios, que en caso de perros, gatos y hurones que viajan de un país o territorio que no está incluido en una lista, que ya un d'ello, això està enviat als veterinaris, i els veterinaris, per tant, tothom que tingui li farà saber. Però bueno, hi ha una llista de països. Deben someterse a una prueba serológica de anticuerpos frente a la rabia antes de viajar a estos países para que puedan regresar tras su estancia en dicho país. Por este motivo, recomendamos encarecidamente al propietario realizar això abans de sortir. Això ve molt bé dir-ho, perquè és que realment ens hem trobat durant aquest any casos en els quals han sortit els animals amb el passaport, però el passaport aquell només diu sí, estàs vacunat de ràbia i tal, però no fas cap serologia, te'n vas 15 dies o 3 anys, quan vols sortir, diu no. Tu necessites, fa 2 mesos que hauries de fer-te un test d'anticossos, per realment abandonar el país o per anar a un altre país,
clar,
sempre que sortim de la comunitat econòmica.
Doncs això és molt important, eh? Sí, la gent que té un àlega viatge, que ho tingui molt
això
present,
sí, sí.
I en cas de dubte que preguntin al veterinari, no?
No, exacte. Sí, o sigui, sí. Ell és anar al veterinari a l'habitual i dir-li, escolta, setmana que ve, millor, setmana que ve no, d'aquí 15 dies vull sortir, què hem de fer? Doncs mira, fem una prova, fem això, no sé què, et poso aquí conforme hem fet la prova, poses un segell conforme l'has fet, i ja tens, no només la sortida franca, és que l'entrada també, si està dintre d'aquests 2 mesos, no?
Sí, Ramon, aquí en el programa sempre diguem que la visita al veterinari ens estalvia tants problemes...
És indispensable. És que...
Tant amb la salut com amb la burocràcia.
És al revés. O sigui, el no fer-la te crea molts problemes.
Exacte, correcte.
El problema és que no el saps.
Exacte, sí.
Hasta
sí.
que t'hi trobes, sí, sí, realment, sí.
Bé,
sí,
com, sí. Com està la professió? En aquest any 2022, a Girona, s'ha mantingut estable la població de veterinaris, per dir-ho d'una forma?
Sí, augmenta, diguem, de la manera habitual, no? Pues, no ho sé, normalment hi ha una alta de un, dos cada mes d'altres, se pots comptar que hi ha una vintena de nous col·legiats aquí, que no vol dir que siguin d'aquí, sinó que venen a treballar aquí o que d'altres.
Així volem dir que es mantenen les vocacions veterinàries, no?
Sí, 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 aquestes es mantenen. El que passa és que comencem a tenir falta de veterinaris en producció, en tenim molts en petits animals i en producció ens en fan falta també. Uh-huh. Bueno, totes aquestes coses són les que anem discutint cara al futur, perquè nosaltres trobem a faltar moltíssim, i això la professió és la que ho troba a faltar, no? No nosaltres els veterinaris sí, però inclús la població, el que passa és que potser no te'n dones compte, que són les especialitats en veterinària. O sigui, jo soc veterinari, m'he especialitzat en un tema, en el meu cas seria avicultura, per exemple, però a mi ningú em pot impedir que, no sé, que vagi a curar o que faci una recepta o no sé què amb un cavall. I dius, bueno, jo què sé de cavalls si fa 50 anys que vaig acabar la carrera. O sigui, és que, dius...
Sí, sí.
La lògica és especialitzar-te igual que els metges, ni més ni menys. Sí, o sigui, sí. Fer un MIR, t'especialitzes en el torn, que també n'hi ha d'especialistes, no vol dir que... Però sí que la mateixa docència o dintre la mateixa professió hi hagués aquestes especialitats. Que
això, de fet, passa en moltes professions.
Sí,
amb el periodisme, per exemple, també ens especialitzem,
sí, sí,
doncs, uns en premsa escrita, altres en ràdio...
Sí, sí.
Bé, el futur de la professió cap on va? El futur dels veterinaris com...
El futur hauria d'anar per aquí, jo crec, eh? Crec que és una opinió personal, però també una mica contrastada. És tema d'especialitats, això és a dir, hem de començar molt més enllà. No és el canvi quan ja has acabat veterinari, sinó quan l'has de començar. També passa per instruir la gent de les necessitats que tenim o de les actuacions que fem. O sigui, nosaltres treballem una mica ens anem adaptant en funció de les necessitats que té el món de nosaltres o que té la població o la ciutadania de nosaltres. És a dir, hem passat de curar cavalls de batalla al segle XVIII, hem passat al segle XIX o als principis del XX a curar cavalls que treballaven al camp per treball, després hem anat a curar animals que hem acabat en consum. Ara estem treballant amb animals que els tenim a la llar i que ens donen aquest el carinyo de la mascota. Estem en procés, que serà el futur, el One Health, la una sola salut, és a dir, entrem dintre del que és tot això. El que parlàvem de la ràbia no deixa de ser això. És a dir, atacar un problema ciutadà, un problema humà, que seria la ràbia, a través de llum bé. Si el 60% de les malalties infeccioses que hi ha al món venen d'un animal, el lògic és que treballem amb els animals per evitar que ens passin. Perquè una vegada han passat i han vist el Covid el que és, problemes. Doncs, bueno, si tot això ho poguéssim preparar abans, jo crec que aquest és el futur de nosaltres. O sigui, entrar molt més en el que és la salut humana i treballar conjuntament, com ara, com ja estem fent, per exemple, en el cas de la ràbia, el manifest que nosaltres hem fet és un manifest que ve signat pel Col·legi de Metges de Catalunya, ve signat pel Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, pels biòlegs, pels veterinaris, és a dir, una sola salut, que entre tots estem demanant una salut.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Estem a la recta final, només uns segons. Avui amb el president del Col·legi Veterinaris de Girona, amb en Ramon Sadó. Aquests dies de festa, aquests dies de Nadal, de Cap d'Any, de Reis... És curiós perquè sempre hi ha algun veterinari de guàrdia treballant per mantenir també aquesta salut dels animals, amb el qual jo tinc un record per tota la professió, la qual prego que transmetis, però especialment per aquells que se la passaran treballant aquests dies. Ramon, bones festes, gràcies per tot. Aquest programa s'ha possible gràcies a la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona. Crec que fem una feina important de divulgació. Gràcies de nou i bones festes.
Gràcies a vosaltres per donar-nos una mica aquesta veu i poder arribar als vostres oients i, bueno, una mica explicant quin és el nostre dia a dia, no? I bon any, sobretot.
Doncs bon any, bones festes. Tornem al 2023. Adéu-siau.
Adéu.